Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Dos minuts, arribarem a un quart de set del vespre. Qui va obrir el primer restaurant xinès de Barcelona?
Un xino.
Des de quan hi ha coloms a la plaça de Catalunya?
Ui.
I qui té a veure Barcelona amb la postura sexual coneguda com el salt del tigre?
Oh, sí.
Fins a 43 preguntes curioses com aquestes tenen la seva resposta a TriviaCat, un llibre que s'acaba de publicar amb l'angle editorial i que explica un munt de dades desconegudes sobre la història de Barcelona. La gràcia és que el llibre està plantejat com si fos un joc i en cada capítol es posen a prova els coneixements dels lectors. La seva autora és la periodista Anna Priscila Magrinyà. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ja havies escrit 1.001 curiositats de Barcelona i guia xafardera de Catalunya. Per tant, ja diguéssim que ja estàs avançada amb això de recopilar dades, no només de Catalunya, sinó també de Barcelona.
A la biblioteca i a l'arxiu ja em coneixen. Ja, mira, la xafardera. La xafardera ja va cap allà. I casa meva cada dia tinc més llibres apilats de sobre Barcelona, sobre Catalunya, perquè suposo que sobre qualsevol tema no s'acaben mai, eh? Les històries de Barcelona no s'acaben mai.
No, és cert. Aviat hauràs de reescriure que els coloms de la plaça de Catalunya han donat pas a les gavines. Perquè cada dia hi ha més gavines a Barcelona i coloms cada dia en veig menys.
I decapiten el colom, eh?
Sí.
Se'l menja en viu a vegades, eh? Encara calentet.
Sí, aquí al voltant de la Torre Barcelona, abans veies coloms, jo ara no en veig cap. Ara veig unes gavinotes que... no sé.
Jo veig...
potser és que està prop al Partit Popular, no sé.
Los pájaros. Saps la pel·lícula de Hitchcock? Jo veig un dia entraran i... es faran palla neta, eh?
Els ulls, eh? Els ulls.
Els ulls.
Senyor Marcelí, ja en parlarem, suposo, d'això, però és que els ocells són molt llestos i ells saben qui els alimenta, eh? I se'n recorden de tu. O sigui, que anem en compte.
Alimentar ocells, que fins que no ho canviï Ada Colau, que està de canvis, fins ara està prohibit.
Exacte,
no, a la
ciutat
de Barcelona,
ja,
però potser Ada Colau ho canviarà, la normativa, i...
Los alimentaran com marihuana.
I... bueno, doncs miri, seria potser una nova manera d'alimentar-los. Bé, el que farem nosaltres és aprofitar el joc que planteja la Anna Priscila a TriviaCat per posar a prova el senyor Marcelí.
Digui.
Per posar-me a prova a vostè, el Vicenç Martí, el senyor Boigues i a la Montse Llussà.
Sí, a veure. Vinga,
des de les 43 curiositats que expliques al llibre, nosaltres n'hem seleccionat 8. Concretament ho ha fet Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, què tal?
Hola.
Com estàs? Hola,
Marta.
Per on comencem? Em sembla que...
Per la primera. Venga. Per la primera que has plantejat en plantejar el tema.
A veure.
A veure. Qui va obrir el primer restaurant xinès de Barcelona?
A veure.
Us dono opcions.
Sí, sí.
La primera, una cuinera catalana que havia viscut molts anys a la Xina.
No.
Un mossèn xinès que donava missa a la catedral.
Aquest pot ser xinès.
Un metge japonès enamorat de Barcelona.
No, japonès no.
O una advocada nord-americana obsessionada amb els rotllets de primavera.
Els japonesos són xinos disfressats. Els japonesos són xinos amb la màquina de fotos més bona.
Li agradarà molt a un japonès que li digui xino. És una de les coses que més els agrada. Perquè en conec un parell o tres. Tres, i els agrada
molt
que els confonguin amb xinesos, els encanta.
Ah, sí?
Tenen la mateixa mirada.
Tot i que els restaurants gallecs de Barcelona es porten xinesos, ara. Però, bueno, jo voto la...
I tot i que molts japonesos diuen que són restaurants japonesos i els porten xinesos.
Sí, també.
A veure, la Llussà vota la cuinera catalana, el senyor Boigues diu que el metge japonès.
Exacte, sí.
El Vicenç Martí.
Jo vull dir el mossèn.
Jo
el mossèn.
Jo l'abogada.
L'advocada nord-americana.
Jo cap de les quatre.
Home, doncs hi ha una de les quatre.
Això ha de ser un senyor xinès. Sinó aquí, com
un xinès, va ser un xinès.
Doncs el mossèn, mossèn xinès.
Doncs efectivament, un mossèn xinès.
Perdoneu,
és un desgraciat, fora.
És que esteu tapats.
És una història molt curiosa, senyor Marcelí. És evident que normalment se suposa que seria una persona xinesa, però pel fet de que sigui mossèn, a la gent li pot semblar estrany. I encara és més estranya la seva història. És un senyor que es deia Peter Yang, ja va morir l'any passat, xinès, era un sacerdot catòlic, que quan va pujar el comunisme al poder, va haver de marxar ajudeu-me de la Xina. Aquí, en aquella època, vostè us recordarà, teníem el senyor Franco que manava, i donava beques a estudiants contrarrevolucionaris. Aleshores, en Peter Yang va venir aquí perquè Franco li va pagar una beca i va estar un temps a Madrid i després va visitar Barcelona un temps després i li va encantar la ciutat.
Ja
i va dir,
això. Jo
em vull quedar aquí. Aleshores, es va quedar aquí, però se li acabava la beca. Són aquelles coses que passen, que vius molt bé mentre dura la beca, però després has de buscar-te la vida. Ell ja exercia de mossèn i parlant amb uns amics, què faré? No li devien pagar gaire bon sou perquè va haver de buscar-se un segon sou. I els amics li diuen, per què no muntes un restaurant xinès a Barcelona? No n'hi havia cap a la península. I el tio s'ho va pensar i va dir, doncs vinga, fem-ho. El nom del restaurant, El Gran Dragón,
l'any
1958, i estava al carrer de la ciutat, just al costat de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, El Gran Dragón.
Ara, pregunta que potser no... Però jo et diria, haver-lo vist en un reportatge de, en un dels programes de Grequia,
pot
el 33, que va sortir aquest mossèn parlant d'aquest restaurant xinès.
Segurament perquè el senyor
és
un referent, aquest home.
Sí, que era, va ser era. Dic, va morir l'any passat, era un dels introductors també
Mare
del Tai Chi a la península, i ell va ajudar, a part del Gran Dragón, que el van haver de tancar perquè van canviar normatives relacionades amb la higiene, i es veia que El Gran Dragón no les complia.
Són guarros, els xinus.
I aleshores les va haver de tancar, però va ajudar a obrir altres restaurants xinès.
El mossèn no era...
Mira, patiu tots de moltes manies.
No sé si era net o no. Potser a la cuina havia de tenir un extractor de fum que no tenia. Segurament sí que era net.
Això amb les normatives són molt exigents.
Esperem que sí.
I que està molt bé que hi hagi exigència.
Potser el local no era el més adequat i el senyor va decidir...
I va tenir èxit El Gran Dragón?
I tant, va tenir molt d'èxit i, de fet, és el primer de moltíssims que vindrien després. El plat estrella, els rotllets de primavera.
Ah, veus?
Fantàstics. Boníssim. Sí que va sortir a Caraquia, eh?
Ah, veus?
Aquest capellà d'origen xinès a finals dels anys 50.
Em va cridar molt l'atenció i vaig pensar que aquest home té una entrevista. I mira,
la tenia.
Es nota
perquè
que
a més va ser l'introductor, Toni, que ho explica també l'Anna Priscina, del
Tai Chi. No, és que aquí el van entrevistar. Sí, senyor.
Tai Chi.
És que sortia en aquest programa.
Sí,
aquest
sí.
Tercer excel·lent programa, el Caraquí.
Aquí s'ha vist la teva agilitat com a periodista, la teva rapidesa. S'ha mort el tio que ara l'has fotut l'entrevista.
Ara m'ha fet gràcia a mi.
Ja, aquest és el problema. Riu-li les gràcies.
No li diguis les gràcies.
Si sí, les em creixo, eh? Si riuen, em creixo.
Ja, ja.
I després en dic més, eh?
És el problema. Ai, hi ha un noi, que és el Marc Homedes, que diu que hi va anar quan era petit i se'n recorda que era com un restaurant de pel·lícula. Mira, malauradament aquest ja no el tenim.
T'ha agradat la broma o no? Eh? Esta nit l'anaràs recordant, aquesta broma. Aquesta broma té algo de...
Bueno, anem a una altra.
Tota broma i algo de broma, eh?
Anem a una altra...
Anem a una altra, va.
Una altra pregunta,
va. Què té a veure Barcelona amb la postura...
Jo no jugo, ja.
Ara li fa gràcia.
No t'ha brejat.
Anna, s'ho sap acabar, eh?
Vinga, senyor Martí, que aquesta li agradarà.
La Caigrà té un riure que a mi m'agrada.
T'agrada el riure de la Caigrà?
M'agrada el riure de la Caigrà.
Però antes t'agrada molt de la Montse.
També m'agrada.
No, però ja ha canviat...
Imagini's fer un bisex. Bisex de riures, amb les dues rient.
Què vol dir bisex?
Va, vinga.
Cantaret nou.
Aigua fa l'aigua fresca.
Però va, nou. Fa dies, que la Caigrà és al programa.
Bueno, fa un any.
Ja fa un any, efectivament.
Fa un any i abans...
Bueno, calla't ja i anem a la cosa. Hòstia, que ha pesat. Sí, per favor, li tiraré el llapis al final.
Què té a veure?
Tio, més plom.
Barcelona, amb la postura sexual coneguda com el salt del tigre.
Ja.
Atenció. Està inspirada en les preferències sexuals del primer tigre que va venir al zoo. S'ho va inventar un actor barceloní de segona fila amb l'ajuda d'un gran escriptor.
Però això seria l'opció B, eh?
Sí.
La
C. Ho has llegit seguit i sembla que m'expliquis una novel·la.
Però ja es veu que són dos temes, no?
No es veu.
La C, la C. Fa referència a la fugositat del tigre.
No és això.
Que era el gos de l'hortolà que va donar nom al carrer que hi ha al centre de Barcelona.
Jo la sé, jo també.
O
és, com es coneix, l'atac del tigre del plàtan, un insecte que agredeix els arbres plataners de la ciutat.
Aquest també pot ser.
Aquesta resposta del senyor Buigas.
El Toni i el senyor Marcelí,
la sé.
La sé.
Va, doncs jo dic la B, perquè si no...
La Montse la B, s'ho va inventar un actor barceloní. Senyor Vicenç Martí.
La C!
Però diguin un altre, que si no...
Va, la C.
Si vol dir la C, la C.
La D, l'insecte.
La D, la de l'insecte. Doncs la resposta és que s'ho va inventar un actor barceloní. Molt bé, Montse!
Ara que us va parir...
Aquest... S'ho va inventar Jordi Mateu?
No, no. S'ho va inventar...
Sergi Mateu.
Ai, Sergi Mateu, sí.
S'ho va inventar un actor que...
Hola, Sergi.
Hola,
Sergi.
Hola, Sergi.
Hola, què tal?
T'estàs foradat, de l'estómac?
Sí, sí, tinc foradat de l'estómac i per això parlo d'aquesta.
És extraordinari.
Sí, sí, sí.
Endavant amb l'explicació.
Sí, Sergi, s'ho va inventar un actor que es deia Miguel Pigrau, i era un actor d'aquests que diríem de segona fila, que sempre feia de secundari, i un bon dia ell volia interpretar Otelo i ell volia ser el protagonista. I va dir, com puc aconseguir això? Doncs fent la meva pròpia producció. Jo munto la meva obreta de teatre, trio la meva Desdèmona i jo sóc el protagonista. I aleshores, Otelo, en una de les escenes finals, ell s'atansa cap a Desdèmona.
Sí, s'abraona.
S'abraona cap a Desdèmona. I el que a Pigrau li agradava fer era, mentre s'abraonava cap a l'actriu, doncs feia un senyal, feia... I feia com que es llançava cap a ella amb les urpes. I a ell li agradava anomenar això el salt del tigre.
Però el que hem conegut després com a salt del tigre no és això, no?
És que el salt del tigre és una llegenda urbana. Bueno, a no ser que aquí potser algú hagi practicat...
El tigre que salta més és el mosquit tigre. Sí que salta.
La qüestió, que és curiós, en aquella època Santiago Rusiñol s'assabenta de la història i li fa molta gràcia, li diu, escolta'm, Pigrau, vinga, va, com prenent-s'ho en sèrio, explica'm què és això del salt del tigre que tothom diu que és tan famós, tan conegut. I el Pigrau se'l tanca amb un portal i li fa tota l'escena, se li llença a sobre, li fa... I li agrada tant l'escena al Santiago Rusiñol, que escriu un vodevil el 1915, que és el senyor Josep li falta a la dona, que és un vodevil que parla d'un senyor de l'Eixample que mai ha estat infidel a la seva dona, mai ha anat a un prostíbul, i els seus amics del casino li diuen o te'n vas al prostíbul o et fem fora.
I
el dia que va al prostíbul, el seu amic li diu, està ell preocupat, dic, i ara què faré jo amb aquesta senyoreta, que no la conec de res, jo vull la meva dona, li has de fer el salt del tigre. I des d'aleshores, des de 1915, tenim el salt del tigre.
El tigre, en principi, seria un salt que s'entén des de l'armari fins al llit? O és
això, és
que
com, animal, final,
un salt així.
Això és com, al final, jo crec, com la pinça birmana, que és aquestes coses que saps
que no
el nom, però no acabes de saber en què consisteix. Mita'l.
És l'abraonament, sobre la donzella.
No hi havia ara fa poc la Preissler, que havia fet el carret o...
Sí,
el rodete filipino.
El rodete, sí. Bueno, doncs ens ha quedat clar. Vostè l'ha practicat mai, el salt del tigre?
No,
doncs vinga, anem a la...
Perdona, l'Edgar Mata ens acaba d'enviar una foto. A l'altra banda de plaça Francesc Macià hi ha un colom.
Ah,
que ho sapigueu. Ah, doncs aquest que corri, aviseu-lo.
És l'últim que queda.
Ja no en queden més. Aquesta, em permets, Toni, que li plantegi directament al senyor Marcelí?
Sí, digui.
Va, senyor Marcelí.
Bona tarda.
Ai.
Hi havia algun barceloní a bord del Titanic?
Evidentment, servidora.
No, a vostè no surt el llibre, li haig de dir, eh?
Perdó?
Vostè no surt el llibre.
A què dius, ara? Perdoneu, a què dieu, ara? Senyoreta Negrinyà...
Anem amb les opcions.
Les opcions?
Perquè la pregunta és real. La seva història ja és...
És real! Nen.
A veure, les opcions.
Les opcions són...
Està riallera, avui. Està riallera. Tot li fa gràcia.
I vostè, perdoni, vostè està que sembla un...
Què?
Camaleó amb la llengua, no calla.
No.
Un camaleó amb la llengua.
Per favor.
Però almenys ell no la treu. Les opcions.
Estic més pesat, avui.
Va, nena, coi, que és per avui.
Hi havia un català, però era de Reus. I anava als Estats Units a exportar modernisme, no? Hi havia un noi de Barcelona que hi treballava de cambrer. Opció C.
I jo. Aquest i jo. Érem dos.
Opció C. No hi havia cap barceloní, només quatre persones de terres lleidatanes.
Aquests també hi eren.
O D. Hi havia un fill d'Eusebi Güell que se n'anava a estudiar art als Estats Units.
No em ve present, aquest.
Digui-la.
Eh?
Hosti, per favor. M'està posant...
I jo. Hi havia jo i un altre noi de Barcelona
jo.
I uns de Lleida. I n'hi venen 6 o 7 o 8.
O sigui, el noi que treballava 5, de cambrer, els de Lleida i vostè.
Exacte.
Totes les opcions, no?
Sí a todo.
Jo vull dir la A.
La Montse, la A.
Perquè és de Reus.
No.
Jo em quedo amb la C. No hi havia cap barceloní, només 4 persones de terres Lleida. Sí, és que hi eren.
Sí que hi eren.
Vicenç.
Us haig de dir una cosa, eh?
Vicenç.
El fill del rei.
Vicenç dorm fa estona, ja.
No!
Jo la sé que no hi havia ningú de Barcelona, si no, no s'hagués enfonsat.
Us haig de dir una cosa, que el senyor Marcelí està molt ben informat, eh?
Bé,
hi havia un noi de Barcelona que hi treballava de cambrer i hi havia 4 persones més de Catalunya.
Hombre!
Eh?
Molt bé!
Ho vaig veure! ho vaig veure i parlar...
Ara, si poguéssim escoltar la mare
Priscila,
ho agrairíem.
Aquí li he de demanar perdó, perquè jo tots els llibres que he fet recerca no he trobat el seu nom i ja sap... Jo ja l'he sentit moltes vegades explicant la història del Titanic.
Sí, ho cuento de sempre.
El que passa que, com que no hi ha cap font bibliogràfica que ho expliqui...
Ja t'ho portaré jo, que tinc els llibres dels noms apuntats, que va sortir hasta per l'internet.
Si això ho manipula vostè,
a la segona edició sabrà el nom, doncs, del noi que hi havia.
Clar, l'ha de conèixer, no?
El noi barceloní.
No em ve present perquè...
En Joanet.
No em ve present.
En Joan Xavier Monrós.
No em ve present.
No et ve present.
Sabem el nom i tot?
Sí. Sabem el nom d'aquest noi, en Monrós, que havia nascut a Barcelona.
Com es deia, perdona?
Joan Xavier Monrós.
Aquest és l'autèntic. L'únic.
Aquest, com a mínim,
Joan
sabem...
Joan Xavier Monrós, sí, que viatjava al Titanic.
Sí. Era un noi que havia nascut a Barcelona, sí, segurament, sí, cap a 1892, i se n'havia anat a Londres a treballar. Això que fa ara molta gent, me'n vaig a treballar de cambrer, doncs en Monrós ja ho havia fet a principis del segle XX. Ell va estar a Londres treballant en un bar durant un temps i va entrar a formar part dels treballadors del Titanic. Estava treballant al restaurant a la carta, no sé, suposo que n'hi havia un altre que era de menuter, de menú, que era restaurant a la carta.
Dels pobres.
I el pobre noi és un dels que es va enfonsar, dels que va morir.
Un pobret.
I van rescatar el seu cos dies després del naufragi. Un dels vaixells que se n'encarregava normalment de mirar cables submarins anava recollint els morts. I aquest era conegut o no? Estava molt mal estat o no? Doncs el llancem al mar o ens el quedem per tornar-lo a Londres. I d'ell van veure que les butxaques, perquè els treien el que portaven a sobre, portava un tiquet d'un lloc d'aquests d'empenyorament i una postal. Una postal que li havien enviat a Londres. I aleshores jo sempre m'he quedat molt amb l'intriga de pobre noi que devia haver empenyorat, que es devia haver quedat allà i ja mai més se'n va saber res.
Per tant, el cos...
El cos al mar.
El van deixar al mar?
Sí.
Hosti, tu.
El cos el van deixar al mar.
És una mica...
Perquè tinc entès que molts dels cossos els van portar a Halifax i estan enterrats a Halifax.
Sí. Però el d'en Monrós, pobre noi, no. Perquè deien que els que estaven ja amb un alt grau de descomposició, doncs els tornaven al mar. I suposo que com aquest noi, doncs, un xic jove, que no sabien ben bé d'on era i tal, devien dir, apa, tu.
Però a banda hi havia quatre catalans més.
Hi havia quatre catalans, del Pallars Jussà i del Vallès.
Això és cert.
Sí. I aquests també és una història curiosa. Eren dues germanes i dos amics que s'havien conegut a Barcelona, que anaven a fer les Amèriques. I les noies sí que van entrar a un bot salvavides.
Elles se van salvar, elles.
I ells també. Ells també.
I ells per què es van vestir de dona?
No sé si ells es van... Jo el que havia llegit...
Què diu?
Jo el que havia llegit... Ai!
Li he llençat a l'aigua.
Violència.
Digues.
Jo el que he llegit...
Un moment. O sigui, ningú explica el que ha passat aquí. Acabes de llançar una ampolla d'aigua.
He passat una aigua a la Lujas, que tenia set.
Tenia set. El Javier tenia set.
Perdoneu, això encara no ho havia vist.
No passa res.
No has vist res.
Els dos nois...
No has vist res.
No saps res, Caimán.
Fa un any que és aquí.
Ampolla d'aigua per aquí volant.
No has vist res.
Estava passant una aigua a la Lujas.
I tant, perquè la Lujas que... Està com una
Mohama. Que no recordava.
La Lujas està com
una
Mohama.
Hi ha un vidre al mig, no?
Sí. Tu vas a... Sí, a la Lujas. Vas allà a la Moritz, d'aquí del Sant Antoni. Tries, demanes Mohamed, donen ja el braç de la Lujas.
Ai, a Lujas.
Però te'l tallen a trossos, ja.
Sí, està sec.
I
està
sec i salat.
Sec, salat.
Sec i salat. Només sua i, clar,
tio... Només té aigua, li va i...
Sí. Està com un bacallà, eh?
Està com un bacallà.
Nena, si voleu, has reconegut, que no? Acaba.
No, està molt prim.
Acaba.
Però tan maco com sempre. Deixeu-me acabar.
Si farem
els dos amics intenten... Estan dormint. Mentre comença a haver-hi tot el caos, ells estan dormint. Sí. Llavors tenen un company argentí que el bon home va al seu camarot, els desperta i els diu, escolta'm, foteu el camp d'aquí perquè això s'està enfonsant.
Los argentins sempre són de...
Però...
Silencio. Si torna a interrompre, se'n va fora de l'estudi.
I tant, s'ha acabat. I tant.
Home, ja està bé.
Pesats.
No he dit res i una cosa que he dit... Me
sempre llepa l'últim.
Que això...
Home, és que no calleu. Sí, per favor.
Aleshores, el que fan ells és saltar a l'últim bot quan ja està baixant i salten, un fins i tot es trenca una cama que es queda mig desmaiat i el volen llançar al mar i l'amic diu no. I se salven.
I tot això com se sap?
Perquè ells crec que van a Cuba i va fer negoci, va fer fortuna a Cuba, i l'altre va tornar a Lleida. I tenia una administració de loteria al carrer Major de Lleida o no sé on. I mai els agradava parlar d'això. I jo tinc una teoria que ja em perdonaran els familiars, però que suposo que, clar, quan tu t'has salvat d'una situació d'aquestes, clar, l'argentí que els va ajudar va morir. i ells es van salvar. Suposo que també, jo no estic jutjant a ningú, perquè segur que jo veig foc i sóc la primera que marxo. Però, clar, no ha de ser agradable que tu hagis tingut l'instint de saltar i de salvar-te i després, doncs, per exemple, el noi que t'ha ajudat s'ha quedat allà enfonsat.
Perquè no saltava, culpa seva.
Per tant, sí que hi ha, podem confirmar que hi havia 5
catalans.
5 catalans al Titanic. I vostè? Vostè no hi surt.
Però l'ha encertat, eh? Sí, bueno, les coses com són.
Home, però això no
jo
dona,
defenso
no,
el senyor Marcelí.
Això no dona credibilitat d'aquell cos allà.
Això és una nena maca.
Clar, home. Parlem de coloms o no?
Vinga, anem amb els coloms.
Va, aquesta és boníssima. Des de quan hi ha coloms a la plaça de Catalunya?
Què sé jo?
Ara ho faré bé. Opció A, de tota la vida, és clar. Opció B, des del final de la Guerra Civil, quan ja no calien tants coloms missatgers. Opció C, des que Cristòfol Colom va venir a la ciutat després del primer viatge a Amèrica. O opció D, des que ho va decidir un funcionari de l'Ajuntament.
Jo em quedo amb la opció A de tota la vida.
Jo amb la B.
Jo la B, quan es va acabar.
Des del final de la Guerra Civil,
sí,
eh?
La D. De la Pau, la
vostè què diu? Des que ho va decidir un funcionari,
la D,
senyor
la D.
Marcelí?
La B, la B.
La C, la C, del Cristòfol Colom.
El Vicenç, la C.
Doncs escolteu, el que està més preparat de tots, us ho haig de dir amb diferències, el senyor Marcelí,
home,
perquè
ja
efectivament...
Ho he dit abans, que és doctor, eh?
Efectivament, ho va decidir un funcionari de l'Ajuntament. Tu, Montse, no has dit aquesta opció. Tu malament, el senyor Marcelí, bé.
Tu ja vols quedar amb els premis?
Ja ho he dit, que ens guanyaria el senyor Marcelí.
Tu et vols quedar amb els premis com una...
A veure, com va anar això dels coloms a la plaça Catalunya?
A veure, hi havia un senyor que era cap de cerimonial de l'Ajuntament de Barcelona i també responsable de la Guàrdia Urbana, en Manuel Riber. Ens trobem a finals dels anys 20, del segle XX, i el senyor havia anat a donar un tomb per Itàlia i havia vist aquelles places tan meravelloses, plenes de coloms. En aquell moment, els coloms, jo, per exemple, en el llibre trec un article que és una oda al colom, no estaven tan mal vistos com els tenim nosaltres ara a les ciutats. I s'acosta l'Exposició Internacional de 1929, i en Riber diu, escolta'm, a la plaça de Catalunya, perquè si us hi fixeu, en fotos anteriors al 29 no hi ha coloms, ara no em vingueu que potser amb alguna hi ha un colom.
No, no, tens raó, allà, tens raó, no hi ha coloms.
Però en general no hi ha coloms, i aleshores ell diu, hem de portar coloms aquí.
Sí.
I tu et preguntes, com podem portar coloms a la plaça de Catalunya?
Sí.
On n'hi ha? A la Ciutadella, que allà tenien els cavalls de la Guàrdia Urbana. I cada matí, quan un urbano amb l'uniforme donava de menjar als cavalls, hi havia colomets al voltant que doncs picaven el que podien. I en Riber li diu a un dels urbanos, escolta'm, vés donant-los besses, aquests coloms que tens aquí a la Ciutadella, fins que els portis a plaça de Catalunya. O sigui que un urbano va anar...
Fixa't!
Imagina't el mètode, eh?
Quasi bé quilòmetre i mig caminant, portant els coloms, arrossegant-los cap a la plaça de Catalunya. I dius, bé, però un cop a la plaça de Catalunya deuen volar i marxar. El que van fer és, l'urbano es va treure l'uniforme i els coloms es van quedar.
Es van quedar desorientats, van dir, no sabem on anar.
Ha marxat l'home que ens dona de menjar. I cada dia, a la mateixa hora, algú amb uniforme, amb el mateix uniforme, els donava de menjar. Jo aquí em vaig quedar molt sorpresa i dic, a veure, un colom que segueix a un tio amb uniforme, i vaig contactar amb un amic meu, que és ornitòleg, el Pere Josa, i em va dir, no, és que els ocells, que és el que comentàvem al principi, es fixen en la persona que els dona de menjar. Per exemple, en els vaixells, els pescadors es posen simplement a la vestimenta groga, els...
el xubasquero,
els xubasqueros,
aquell groc.
Els impermeables, se'ls posen simplement quan han de recollir les xarxes, que és quan arriba el peix
a la barca.
Aleshores és quan les gavines baixen. Només quan veuen...
Que surt el...
Que es posa l'impermeable de color groc.
Són molt intel·ligents.
I aleshores aquests coloms doncs es van fixar en els uniformes de la Guàrdia Urbana i per això es van quedar allà, perquè els coloms es queden on els dones de menjar. O sigui que si no voleu animals, això és també de lògica, però si no voleu animals que es quedin a algun lloc, no els doneu de menjar.
Molt intel·ligents tampoc, perquè confondre una persona amb un ninot has de ser una mica burro, però bueno...
Però per què amb un ninot?
Un
espantaocells està dient, no, vostè?
Per exemple, espantaocells... O la persona aquesta que es posava pel vestuari a confonen la persona... Aviam.
Però ell ho relacionava. Ells relacionen un cotxe, un jersei, una peça de roba... Amb
són
la
molt,
que
molt intel·ligents les bèsties, eh? Són molt intel·ligents les bèsties.
Les llombreres totals.
Molt intel·ligents.
Va, anem amb una última pregunta, va.
Aquesta, perdoneu, com la falleu, quedareu fatal.
No, és que
prepareu-vos, eh?
Vostè ni una, eh?
No, ben clar, concentrat. Perquè aquest...
Vostè ni una.
Li hem passat les preguntes.
Escolti, vostè ara no pot fallar. Ja li dic, directament. Perquè la pregunta és... On es va fundar El Futbol Club Barcelona.
Sí.
On es va fundar? En un centre comercial. Opció A.
No.
Opció B, en un gimnàs.
Sí.
Opció C, en un camp de futbol.
No.
O opció D, en un bar.
Va, ja està.
El gimnàs.
El senyor Marcelí diu el gimnàs. Senyor Buigas.
El bar.
En un centre comercial.
En un...
Doncs jo dic la C, en un camp de futbol.
Jo dic en un gimnàs.
El gimnàs, hombre.
Centre comercial.
Hombre, per l'amor de Déu.
Aquesta me la sé.
Home, aquesta la sabem.
El Toni i el senyor Marcelí tenen raó.
Ole!
Hombre.
Ha guanyat el senyor Marcelí, eh?
Bravo.
És un pla. Fem-se en el gimnàs.
El Barça es va fundar en un gimnàs, no?
Es va fundar en un gimnàs, el gimnàs Soler, el 29 de novembre de 1899. Sí. La història ja la coneixereu.
En
Hans Gamper havia volgut entrar a l'Esport Club Català i li van dir, no, no, perquè tu ets estranger.
Exacte.
I aleshores va dir, no, no, doncs ara fundaré jo el meu propi club. I en aquell moment els gimnasos portaven molt els clubs. I aleshores el català...
El gimnasio se lleva mucho todo.
Sí, mucho todo. I el senyor Soler volia tenir un club de futbol relacionat amb el seu gimnàs i els va deixar les instal·lacions perquè fessin aquesta fundació, on ho van decidir tot, i mira, d'aquí a la glòria.
Mira, i ara, escolta, 600 milions d'euros que genera el Futbol Club Barcelona.
Ja et sento cada dia que estàs molt emocionat amb les eleccions.
Molt, molt, m'emociona molt. Realment, no sé, estic indecis amb quin candidat votar. Realment em genera...
Hi ha una llista única, es veu, de candidats de... No es podran presentar candidats a ser presidents. Hauran de ser gent anònima.
Sí. Socis, vol dir socis anònims.
Socis de l'Espanyol han de ser.
Toni, mira, deixa'm dir-te només ràpidament, perquè els de l'Espanyol no es queixin, que el llibre també parlem de l'Espanyol i parlem de l'inici de per què se'ls diu pericos. És una de les històries que...
Era
més
la següent, era la següent, eh?
És tan enrabassada, entendre-ho, que...
Bueno, ho deixem per un altre dia. Convidem un altre dia l'Anna Priscila Magrinyà i avui recomanem des d'aquí un llibre d'aquests d'estiu que, en fi, que t'ho passaràs...
Distret.
El Trivia Cat, dedicat a aquest primer... Aquest primer número a Barcelona. Dius que després en vindran d'altres.
Sí, ja n'hi ha un de ciència, del Daniel Closa, i a partir del setembre jo crec que ja tindreu com a mínim literatura. I són fàcils de reconèixer perquè en funció doncs, de cada temàtica tenen un color o un altre. Aquest és groc perquè és d'història.
No diuen cap, ja.
Jo tampoc. Vaja.
Compreu-vos el llibre, estudieu-lo.
I practiqueu. Parlant del Barça, d'aquí uns moments, Marc Serra, amb les claus de qui serà el...
Qui?
El futur president del Club Barcelona.
Ho sabrem avui, ja.
Gràcies al Mago, que d'aquí moments el podreu escoltar. Anna Priscila Magrinyà, moltíssimes gràcies.
Vinga. Vinga aquí.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.